El regidor de presidència de l'Ajuntament, Francesc Carol, oferirà una conferència sobre arqueoastronomia, una ciència que s'ocupa d'estudiar la relació entre els jaciments arqueològics que van fer les cultures antigues i l'astronomia. Per parlar-ne sobre aquest tema tenim amb nosaltres Francesc Carol. Bona tarda, Francesc.
Hola, bona tarda.
Karnak va ser un temple dedicat a les divinitats d'Egipte que fa pensar que també s'utilitzava com a un observatori astronòmic. Per què?
De manera en què estava encaminat cap a les constel·lacions. La importància pel poble d'Egipte, i en el cas de les piràmides també passa el mateix, és poder produir determinats moviments, sobretot els solsticis d'hivern i d'estiu, que permetien calcular el moment de les collites i de les sembres. I a partir d'aquí elaborar un calendari. En el cas dels egipcis, per exemple, és un calendari solar de 12 mesos, més 5 dies de traspàs. 12 mesos a 30 dies. I aquest és el calendari que els romans prenen i a través de Juli César arriba com a calendari julià i després al nostre actual calendari gregorià. Però es tractava de poder saber el moviment de les constel·lacions, determinades estels com Sirio, per exemple, que marcava l'inici de la crescuda del Nil, i a partir d'aquí un poble agrícola com l'egipci saber quan tocava sembrar i quan tancava collir.
I les piràmides per què servien doncs, aquesta orientació que tenien?
Tenir una orientació clara als quatre punts cardinals. En aquest cas és més mitològica o mítica que no pas una funció de caràcter profà, de calendari. També es diu que la seva manera d'estructurar-se és idèntica al cinturó d'Orió, és a dir, els tres estels que formen el cinturó d'Orió. Per tant, és mític. Es tracta de que la constel·lació més important pels egipcis, que era Orió, signifiqués també la constel·lació a la Terra en forma de piràmides que permetés en aquest cas al faraó un traspàs més fàcil del món dels vius al món dels morts. Per tant, en aquest cas es tractaria més d'astrologia que no pas d'astronomia. Si associem l'astrologia a l'astronomia en forma de religió.
Sí, tenim en compte que hi havia més civilitzacions que també empraven les seves construccions per fer aquesta relació amb els calendaris i l'arqueoastronomia estudia això, no? els calendaris. Quin és el calendari, vostè com a expert sobre el tema, que li sembla més especial?
M'agrada molt el calendari creat a través de Stonehenge, és a dir, aquest cercle megalític construït aproximadament fa uns 7.000 o 6.000 anys, hi ha discussions sobre aquest tema a Anglaterra, en el qual un conjunt de dòlmens en forma de tres cercles marquen un calendari molt precís dels moviments del Sol i de la Lluna, tant del solstici d'estiu, d'on surt el Sol i d'on es pon, com dels moviments de la Lluna. I per tant es tracta d'un moviment de pedres molt important, enormes, portades des de Gales, des de molts quilòmetres de distància, per un poble neolític que no tenia la nostra tecnologia i que tot així es va preocupar de fer un calendari que permetia, durant segles i mil·lennis, establir una precisió astronòmica de quan començava el solstici d'estiu i a partir d'aquí quan marcar l'època de collita i l'època de sembra.
Precisament d'Stonehenge, sempre tenim la imatge com que aquest monument megalític sí que és una espècie d'observatori astrològic, però en canvi no tenim aquesta imatge pues, amb les piràmides o amb Karnak, per exemple. Per què tenim aquesta imatge d'ell?
Perquè Stonehenge no tenia més funció que ser un calendari. Per tant, durant temps s'ha buscat una raó per ells. En canvi, el temple de Karnak, les mateixes piràmides, tenien altres funcions. En el cas de les piràmides, un monument funerari. D'acord? Per tant, tenen altres funcions. És accessori, al moment d'estudiar les piràmides, que es descobreix aquesta correlació respecte a determinats estels. Per tant, a l'investigador no li busca una raó perquè ja la té per si mateixa. Aquesta és la raó per la qual, en canvi, Stonehenge es preguntàvem d'on sortia aquesta construcció que no té més explicació que ser un gran calendari.
Podríem dir llavors que aquest poble que va construir l'Stonehenge es preocupava més per l'astronomia que no pas els egiptes?
Es preocupava com a mínim igual. La diferència és que Egipte va fer monuments funeraris en pedra perquè fossin imperecedents, perquè es creien que el més enllà a la vida hi havia la immortalitat i, per tant, es modificava el cos perquè no morís i es feien monuments funeraris imperecedents en pedra. Possiblement aquest poble, que no coneixem gairebé res, que va construir Stonehenge, tenia tombes, tenia construccions civils, però no ens ha arribat fins a nosaltres. Per tant, clar, ens arriba només al calendari. És com si fem un paral·lelisme. Si, per exemple, acaba la nostra civilització i l'únic que troben de nosaltres és un calendari. D'acord? Llavors, el nostre poble només es preocupava del calendari? No, és l'única cosa que ha arribat. Si, en canvi, arribessin només un cementiri, com el tema dels egipcis, estaríem obsessionats amb un poble obsessionat amb la mort. Hem d'anar molt en compte, estem parlant de 7, 8, 6.000 anys d'història. En aquest temps és molt difícil que una construcció es mantingui. Per exemple, en el cas d'Egipte, que feien les construccions civils, les cases, amb tova, amb tobot, és a dir, amb fang, cuit al sol, no cuit en un forn, a la mínima que passés el temps, es desfeia. Per tant, ens ha arribat només als monuments funeraris. Per tant, és difícil establir aquesta variació. Sempre parlem sobre conjectures. Contra més lluny sigui el temps, més difícil és fer una teoria que sostingui en el temps com les que podem fer en fa 100 anys o fa 200.
Per tant, depenem una mica dels historiadors i arqueòlegs que descobreixen aquests monuments.
Exacte. Depenent de les teories, tota la teoria que jo pugui explicar pot ser relativa, sempre es pot descobrir alguna cosa que digui el contrari i, per tant, sempre és perillós dir que aquesta és l'única opció. Hem d'aprendre a agafar les coses en el seu precís lloc. Es va dir, per exemple, que Stonehenge pertanyia a la cultura celta i s'ha descobert per la datació del carboni que no podia pertanyar a la cultura celta perquè és prèvia a l'arribada dels celtes a Britània. Teòricament, els nostres consideren que deuen ser celtes i potser demà descobrim que els celtes en veritat són originaris de Bretanya. Per tant, sí que és cultura celta. Per tant, contra més lluny sigui el temps, amb més pinces hem d'agafar els conceptes.
El cas de Nazca, una ciutat situada al Perú, és diferent. Allà es van trobar una sèrie de jeroglífics composats per línies rectes i també dibuixos geomètrics de tot tipus. Com s'estudiava des d'aquesta ciutat l'astronomia?
En aquest cas és molt agafat amb pinces considerar-ho un calendari autèntic. Sí que és cert que moltes de les surcs més importants coincideixen també en sortides dels solsticis d'estiu o d'hivern o sortides del sol en determinats moments. Però no és l'única explicació, perquè moltes de les figures no tenen aquesta funció. També s'ha dit, per exemple, que era impossible veure aquestes figures si no era des del cel. No és cert. Des de les muntanyes colindants es poden veure. Per tant, no cal una explicació en forma d'ovnis ni res semblant. Per tant, sempre posem en dubte moltes coses i, per exemple, me recordo una teoria, la més agosarada de totes, és que el sistema de Nazca servia per fer grans mantells enormes i s'utilitzaven com a base, com un patró per cosir roba. És una teoria agosarada, però que té tanta explicació com en aquest cas identificar-lo amb els ovnis o amb exclusivament amb el calendari o amb l'astronomia.
Per tant, totes les teories que es facin sobre aquesta ciutat no podrem prendre-les al peu de la lletra, no? Perquè també s'ha dit que les línies eren com carreteres, no?
Sí, també s'ha dit que eren carreteres, que eren línies que es mantenien, però que s'han de prendre sempre amb pinces perquè no tenim autèntica explicació ni de la cultura que es va fer ni el per què es va fer. Només sabem com es va fer aixecant unes pedres perquè el terra tretes d'aquestes pedres era d'un color diferent a la superfície i sobretot el que dèiem, tothom està obsessionat amb el fet que no es poden veure des de l'aire, no és cert, es poden veure des de les muntanyes limítrofes, per tant hi ha molta mitologia entre les piràmides i entre Nazca.
I ja per acabar, quina és l'aportació de l'arqueoastronomia d'aquests pobles i el seu estudi de l'astronomia a la nostra civilització actual?
Ens ensenyen que la preocupació pel càlcul del temps és molt antiga i que l'astrologia i l'astronomia són ciències molt antigues que ens han permès, entre altres coses, marcar actualment el nostre calendari. És a dir, per exemple, els sumeris, grans astrònoms, coneixien 5 planetes importants, més el Sol i la Lluna, en total 7 cossos. D'aquí van dividir la setmana en 7 dies, dedicant-li cadascun d'aquests cossos, solar, lunar i 5 planetes, a un dia de la setmana. Ho hem heretat. El dilluns, Lluna, el dimarts, Mart, el dimecres, Mercuri, el dijous, Júpiter, el divendres, Venus. Dissabte abans era Saturday, és el dia de Saturn, i diumenge era el dia del Sol. Per tant, fins a aquest extrem, la manera en com podien limitar el nombre de cossos solars que podien veure ens marca la manera nosaltres de dir la setmana actual.
Molt bé, doncs amb aquest acostament a l'arqueoastronomia, moltíssimes gràcies, Francesc Carol, per atendre a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.